demanar disculpes pel so, que avui aquí dins era el que era.
Doncs perdona, Mundet, que tenim publicitat pendent per, i si no ens menjarem també els altres protagonistes. Farem una pausa ràpida entre el Dani i Sanabra, entrem en temps de tu diràs, i continuem evidentment al Palau per escoltar tots els protagonistes d'aquesta victòria del Barça, d'aquest partidàs al Palau, 72-65 contra el Real Madrid. Ara tornem.
Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436.
El Parc Natural del Montseny, restaurant Can Carrau a Campins.
Per gaudir de la millor gastronomia casolana, els seus cargols guisats amb un sabor únic. L'entrecot tendre i gustós, fet a la brasa i amb carbó d'alzina.
Restaurant Can Carrau a Campins, únic en qualitat i preu.
Reserves al 93 847 5003 i a cancarrau.cat.
El teu somriure ens importa. Tu ets la nostra principal preocupació. Per això a l'Hospital Quirón Salut Barcelona hem ampliat les nostres instal·lacions i serveis odontològics amb els millors professionals i amb més cobertura horària. Truca al 93 255 40 25 i informa-te'n de les nostres promocions especials. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Arriba la primavera i WhatsApp s'altera.
Si no tens ni flowers d'anglès, benvingut a l'English Revolution.
Amb flexibilitat total d'horaris, classes reduïdes, professors nadius i un club social on fer-hi amics only in English.
Si tens al·lèrgia a l'anglès, a WhatsApp tenim la vacuna.
A Rambla de Catalunya amb Aragó i a Via Augusta amb Montaner. A Sabadell a les Valls 15 i a Terrassa Puig Novell 6.
Més informació a whatsapp.es.
Ford Covesa t'ho posa millor que mai.
Aquest mes els tot terreny Ford Kuga i EcoSport amb un descompte de fins a un 25%.
I en turismes Ford Fiesta, Focus i C-Max amb un descompte de fins a un 30%.
Només queden 300 unitats.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
I Covesa Terrassa.
Recorda, si vols un Ford, pensa en Covesa.
Lord William, me contratasteis para un año entero.
Una de las novelas más leídas del mundo.
Quiero un hogar, Tom.
No puedes dejarle aquí.
Es mereixia una de les sèries més aplaudides dels últims anys.
Se hace creer que va a haber una nueva iglesia.
Alojadnos y alimentadnos y renunciaré a mi sueldo.
Y esta es su voluntad.
Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Molt aviat, gran estrena a Buit TV.
No t'esperis a Sant Jordi per saber com la ciència i la tecnologia revolucionaran la nostra vida.
El llibre Ciència Optimista, Josep Maria Mainat explica amb humor i optimisme les novetats científiques més curioses i interessants. Cèl·lules mare, intel·ligència artificial, enginyeria genètica, robots i molt més.
Tot en un llibre. Ciència Optimista. Ens espera un futur brillant.
Gourmet La Vanguardia et porta a casa una selecció de la millor pasta italiana per només 29 euros. Un assortiment de pasta d'ou, sípia i farina de canapa de la Campofilone. Salses de Culinary Journey, salsa de tomàquet Niasca Portofino i parmesà Gran Viraghi. Tot plegat maridat amb vi blanc i cochiwine de Montrodó. Assaboreix Itàlia amb aquest pack valorat en 60 euros, ara per només 29. Truca al 935 500 105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda. Patrocinat per Fibertri.
RAC 1 amb tu. Amb l'aplicació gratuïta per mòbils i tauletes, podcast, ràdio en directe i tota la informació de RAC 1 a la butxaca. RAC 1 en aplicació. Tots som 1. RAC 1.
RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
rellotge de RAC1 diu que són les 11 i 5 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
I diu que hem viscut la bogeria del Palau Blaugrana i ara viurem la bogeria del Happy Hour i la bogeria del Tu Diràs. Avui és dijous i això vol dir que hi ha públic a l'estudi. Un aplaudiment, sisplau, feu soroll. Han vingut aquí, han gaudit una mica de la victòria del Barça davant del Real Madrid a l'Eurolliga. De seguida anem cap al Palau i gaudiran, espero, una mica més encara de tot el que hem d'oferir des d'ara i fins la una de la matinada. Amb el Xavi Puig, com estàs, Xavi? Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb l'Edu de Batlle, què tal, Edu? Bona nit.
Bona nit.
Amb el Jordi Costa, hola, Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
L'actualitat del Barça, com sempre, Xavi, en un minut.
Albert Soler, Raül Sanllehy i Javier Bordas formaran l'expedició blaugrana demà al sorteig dels quarts de final de la Champions a Nyon. El vicepresident Manel Arroyo, d'altra banda, ha confirmat a Catalunya Ràdio la informació que apuntàvem fa uns dies a RAC1, i és que Nike començarà a fabricar les primeres samarretes de la propera temporada sense patrocinador. Leo Messi ha dit avui que el Barça no té trident dependència, ha assegurat que no pensen en el triplet, sinó en anar guanyant partit a partit, no té preferències en el sorteig de demà i li ha tret importància als rècords assolits fins ara. Rafinha ha rebut l'alta mèdica després de 6 mesos lesionats, s'incorporarà a la selecció brasilera olímpica, en principi no ha de jugar cap dels partits en aquesta aturada. Neymar, en una tele brasilera, ha dit que li agradaria jugar a la Copa Amèrica i als Jocs Olímpics, i Mathieu ha entrat a la llista de convocats de la selecció francesa.
Gràcies, Xavi, això pel que fa al Barça. A la resta del món, Edu, què destaquem avui?
Doncs comencem amb bàsquet i la victòria del Barça en aquest clàssic europeu del Palau al Top 16.
Doncs anem al Palau. Marc Mundet, corres per aquí, bona nit.
Sí, qui soc, sí, bona nit.
Increïble el que hem viscut. Sí. El primer quart semblaven els Globetrotters o els Warriors, després semblava que el Madrid ens feia volar pels aires la festa i al final s'ha acabat amb victòria, i victòria de les que fan història.
Sí, perquè el Barça d'aquesta manera s'assegura de prendre d'ell mateix, a passar per davant del Real Madrid a la classificació. Ara mateix és tercer amb 6 victòries i 5 derrotes, i fins i tot depèn d'ell mateix per ser segon si guanya la setmana vinent a la pista de l'Aura al Cucha, en partit que juga dimecres a Vitoria. Hi ha una diferència enorme entre guanyar o perdre avui. El Barça fiança la seva posició del top 16 de l'Eurolliga. Si avui el Barça hagués perdut, hauria quedat despenjat i lluitant amb Kimki i Bamberg per classificar-se, i suant fins al final, i encara afegiré més, i segurament, en el cas de passar, condemnat a jugar contra Fenerbahçe. Per tant, és una victòria de moltíssim valor, on el Barça ha arribat a guanyar de 26 punts, de 25 punts, si no recordo malament, el 31-6. És la màxima diferència del marcador. El Madrid ha remuntat, s'ha ficat dins del partit, 52-58, però, nois, el Palau és el Palau, Satoran sí que ha fet de líder, Per Perolo també ha fet de líder, Joey Dorsia de tot arreu, i el Barça que suma la sisena victòria en aquest top 16 de l'Eurolliga, esperant les consideracions que es facin a la zona mixta.
De seguida les escoltem, gràcies, Marc, i tornem amb vosaltres, també amb el Raül Llimós, amb el Jacques, si corren per aquí, amb el Damià López. Què més ha passat avui, a banda d'això, que no és poc, Edu?
En futbol, fa uns minuts s'han completat els vuitens de final de l'Europa League. Entre els 8 millors equips de la competició hi haurà 3 de la Lliga Espanyola: Atlètic de Bilbao, Villarreal i Sevilla. Els resultats d'aquesta nit: Sevilla 3, Basilea 0, passa el Sevilla; València 2, Atlètic 1, passa l'Atlètic Club; Leverkusen 0, Villarreal 0, passa el Villarreal. De la resta: Manchester United 1, Liverpool 1, classificat el Liverpool; Tottenham 1, Dortmund 2, passa el Dortmund; Lazio 0, Sparta de Praga 3, avancen els txecs; Sporting de Braga 4, Fenerbahçe 1, passa el Braga; i Anderlecht 0, Shakhtar Donetsk 1, classificat el Shakhtar. Encara en futbol, l'Espanyol ha estrenat avui una pantalla gegant publicitària a la façana de Cornellà al Prat. A més, el club ha anunciat un nou contracte de patrocini amb Botemania. En motor, primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi de Qatar de motociclisme, el primer de la temporada. MotoGP, el més ràpid, Jorge Lorenzo; Maverick Viñales com a millor català. A Moto2, millor temps per l'alemany Jonas Folger, i a Moto3 pel belga Livio Loi. I en tenis, definit el primer semifinalista del Masters 1000 d'Indian Wells, és el belga David Goffin, que ha eliminat Marin Cilic. Demà jugar els quarts Rafa Nadal contra el japonès Nishikori.
L'últim minut del sumari és sempre el més perillós. El minut Costa.
Avui, òbviament, haig de començar actualitzant el marcador de futbol aeri de la temporada: l'ASA 3, l'ASO 0. I avui fins i tot podríem dir que 4-0, perquè el Barça s'ha obligat a guanyar el partit dues vegades. Si Dorsi afina amb els tirs lliures, jo crec que el Mundet ja va camí de Berlín. En futbol hi ha un equip que ja està de vacances. El València ha quedat eliminat de l'Europa League, curiosament, quan havia fet el més difícil,
i ja no té res a pelar aquesta temporada. Mira que Neville, en setmana de falles, veig que corre perill. La broma del dia, no ho diríeu mai, porta la firma de Leo Messi. Diu que el Barça no depèn del trident. Jo crec que hauria d'haver començat la frase amb allò de el saben aquel que diu. I vull acabar amb un incident televisiu molt revelador. Ahir, abans de la pròrroga del Bayern-Juve, el nostre company de Bein Sports, Miguel Ángel Román, se li va acudir avisar als seus companys de realització que el partit es reprenia. Com que es pensava que no estava en antena, ho va fer en català. Ei, que això ja comença. Les garrotades que li han caigut a les xarxes socials, evidentment per part de telespectadors de l'estat espanyol, són per llegir-les. Ei, però després l'educació de talibans, etc., és la que fem aquí.
Doncs això ja comença. El tu diràs des d'ara i fins la una a RAC1.
Vas al gimnàs. A classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Santi Grau.
Soc el Jordi Pallàs.
Soc el Jep Sanabra. Som els tertulians de dimarts al matí.
Tertulians preparats i estos ja.
You are not me.
A RAC
1. Wings that I would go to. Distance in your eyes.
Tu diràs.
Oh no, I said too much. I said it up.
Amb Dani Sanabra.
And that's me in the corner. And that's me in the spot. Like losing my religion. I'm trying to keep.
Dos minuts per un quart de 12. Déu-n'hi-do la tarda que hem viscut i déu-n'hi-do la nit que ens espera, perquè aviso, farem el nostre sorteig a la Lliga de Campions amb el nostre bombo i les nostres boles que se'ns cauen per terra.
Les nostres boles.
Sí, sabia que, ja sabia que començaries.
Són les teves.
Les meves estan bé, gràcies.
Són calentes, són boles calentes.
Farem el sorteig i el farem una cosa molt original que no ha fet mai ningú els últims dies, via Periscope. Farem un Periscope, sí.
Per això t'has posat tan elegant, no?
Exacte. Santi Jiménez, bona nit.
No vull sortir el Periscope.
Bona nit.
Bona nit.
Jordi Grau, bona nit.
Bona nit.
Un aplaudiment, sisplau, pels tertulians.
A vosaltres, a vosaltres.
I quan arribi, és una tradició del programa, quan arribi Joan Jopallàs, el xiuleu, d'acord? Per arribar tard. És el cap d'esports de La Vanguardia, no s'ho mereix, però és igual, li fotrem la xiulada igualment. Esteu bé?
Molt bé.
No.
No, però s'ha d'anar tirant, no?
Sí.
S'ha de fer el que es pot.
Passava per aquí.
Ah, sí, com la Maica. Has vist algun... Has vist alguna pel·lícula que vulguis...
No, però m'han dit que hi ha una que es pot estrenar últimament, que és Exorcismo...
Sí, l'he vist. He vist el tràiler de Taurons.
De Taurons. Sí. Taurons exorcistes, posseïts pel diable.
Correcte.
Em sembla meravellós.
És increïble que coneguis
això. On arriba la ment humana, eh?
Arriba a límits insospitats. I
la... Però no l'ha estrenada encara. Vull dir, hi ha un tràiler
sí.
I hi ha un moviment popular per intentar que els Fenòmena l'estrenin aquí a Barcelona.
Anem a fer el programa allà. Si s'estrena a Barcelona, favor, fem un Tu diràs...
Taurons exorcistes.
Taurons exorcistes. Estàs, suposo, Jordi?
Encantat de ser aquí.
I encantats també al Palau, amb el Damià López. Crec que ha acabat la roda de premsa de Pablo Laso. Damià, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el que ha dit l'entrenador del Real Madrid davant d'un espectacle com aquest?
Bé, estava força decebut Pablo Laso, cap cot, perquè sabia que el seu equip ha pogut tenir l'oportunitat, ho ha tingut, quan Felipe Reyes ha notat aquell bàsquet que els ha col·locat 5-1, després Satoranski doncs, admès que ha estat clau, però sí que ha deixat una cosa molt interessant. Quan li hem preguntat com s'explica aquest primer quart, on el Madrid ha naufragat pel Palau Blaugrana amb aquell 25-4, i diu el que ha passat m'ho guardo per mi, diu, no vull parlar massa, diu, evidentment hi ha hagut un tema d'actitud, diu, però no em feu parlar més, diu, perquè el que ha passat, diu, no ho vull, ni de moment, diu, així en calent, diu, no vull parlar-ne massa, diu, m'ho guardo per mi i ja en parlarem els meus jugadors.
Doncs la roba bruta la vol rentar dins del vestidor l'entrenador del Madrid, i també és comprensible. Heu escoltat una xiulada de fons, no era ni a Damià López ni a Pablo Laso, era el Joanjo Payàs. Com està, Joanjo? Bona nit.
Molt bé.
Perquè els he obligat a que xiulin, eh? Són
bona
gent.
No, poden xiular.
Són bona gent, però són obedients i volen fer cas al que demanem, i avui hem demanat
xiular a una persona que arriba tard per treballar.
Ja ho sé,
és duríssim.
Has pogut veure el partit del Barça a Barça?
Sí, absolutament.
Una bogeria.
Sí, jo sóc incapaç de definir el que ha passat.
Una merda.
Perdona?
Una merda.
Per què?
Sí, no poden anar enlloc. Sí, és increïble que hagin guanyat aquest partit. Em sembla horrible. Sí.
Home, el tema dels 4 punts del Madrid al primer quart.
A les 11:16 minuts.
Jo no ho recordo.
A destrempar tota la festa del basquetbolista català.
Sí, totalment. No es va enlloc. O sigui, jo agafaria el Grec, el Satoranski i el Dorsey, i els altres els empaqueto...
I fora.
I a jugar a l'Ep Plata.
No sé si estarà d'acord amb aquesta anàlisi tan acurada, objectiva i tranquil·la.
No, sí.
El Raül Llimós i el Jack, que els tenim al Palau Blaugrana al costat del Marc Mundet, crec. Raül, bona nit.
Hola, bona nit. Jo sempre estic d'acord amb el que diu el Santi. Li fallen les formes a vegades, però... No, té molta raó. Avui el trident del Barça de bàsquet ha estat aquest. Satoranski, sobretot el...
Jo soc un colló de bàsquet, eh?
O sigui que tu empaquetaries els altres, també, Raül?
No, jo empaquetaria...
Hi ha ballarines del Bolshoi que agafen més rebots.
En això estic d'acord, perquè l'efecte d'Orsi...
Arriba Xavi Pasqual, eh?
Tot i que ens el carregaríem pels tirs lliures, però l'efecte d'Orsi s'ha notat avui, ha estat clau en l'últim quart.
Escoltarem l'entrenador del Barça, que no sé si parlarà de ballarines russes o d'empaquetar jugadors de bàsquet.
Deixa'm dir que ria Xavi Pasqual, però també primer parlarà Satoranski, sempre parla primer un jugador, és a dir, que Satoranski l'hem escoltat abans.
Bé, Satoranski.
Sí, podem prescindir, gràcies, Dami, de Satoranski. Deixa'm preguntar-li, el Jack deu estar a la roda de premsa, no?
No.
Ah, estàs aquí.
És exclusiva de ràdio.
Si estàs ja
treballa per nosaltres,
jubilat i divertint-te i disfrutant del bàsquet. Jack, primer bona nit.
Bona nit.
I després, el partit d'avui l'has disfrutat, l'has gaudit o l'has patit?
Bueno, ja no pateixo massa amb aquestes coses que us que tinc, m'he fet gran. No, he vist un partit estrany, no és normal que el Barça ni cap equip del món li faci aquest parcial que li ha fet al Madrid. En minut 12 guanyava per 25, això jo no recordo cap vegada que el Madrid hagi estat tan malament durant 12 minuts de partit, i tampoc esperava, francament, la reacció del Madrid facilitar en bona part, perquè el Barça avui ha viscut massa sotracs, massa diferències. Podria estar en algun punt, sense ser tan extremista amb els antigiments, podria estar d'acord amb que després de dominar el partit amb aquesta claretat no és de rebut que tinguis aquests problemes i al final tinguis d'apel·lar a l'èpica per acabar guanyant. Aquest partit s'ha guanyat per la fe del Palau, d'alguns jugadors, i perquè jugaves a casa, perquè fora del Palau aquest partit no guanyes, eh?
Estem això, bastant d'acord, però...
Això ho tinc segur, i això...
Era importantíssim,
aquest caràcter, sí, no? Era evident que s'havia de guanyar, però aquest caràcter el vull veure la setmana que ve a Vitoria. Un altre partit molt complicat, eh? No. De totes maneres, era un partit importantíssim el d'avui, i ara, si el Barça no fa el tonto, doncs podria fins i tot acabar segon de grup. La qual cosa li garantiria jugar al play-off no solament amb avantatge de pista, sinó jugar contra un equip segurament bastant inferior al Barça.
Us veig molt negatius.
Aquest
equip és una muntanya russa.
L'única cosa bona és que han guanyat el Madrid.
És el que és.
Per afogar-se
l'aurí. Però guanyant de 25 al minut 12 t'has jugat el partit de Carreu,
eh? Santi, això també ho hauríem pogut dir abans de les victòries contra el CSKA i el Madrid.
Sí, segurament, és que a mi el Barça
la majoria de l'afició no hi confiava.
Raül, me'n vaig amb el Dami perquè crec que apareix en roda de premsa ara sí, després de que parli Satoranski. Xavi Pasqual.
Un partit on penso que hem fet els 17
minuts millors de la temporada en aquest inici. Hem complert tot el que estàvem buscant tàcticament, defensiu i ofensiu. Hem un control absolut de totes les facetes del joc, del rebot, del ritme, de la intensitat, del passe, del tir. La veritat és que hem jugat fantàstic. Després, dues accions consecutives de molt de mèrit del Sergi Llull, amb dos triples consecutius, més un triple del Taylor de la cantonada, doncs ha fet que el Madrid entrés en partit i se n'anéssim al descans amb 12 punts, combinat amb que hem fallat 4 tirs lliures en aquest tram, hem perdut aquest coixí tan gran que teníem en el marcador. Aquest aspecte, combinat amb la lesió del Pau Ribas, ens ha fet perdre un altre home més amb la rotació, sobretot en aquesta posició 2 de creació. Penso que el Pau estava jugant francament bé en els dos cantons de la cistella. Això ha fet que hi ha hagut un moment que ens hem quedat una mica sense la intensitat necessària, també sense la creació necessària, i ha fet que el Madrid donés la volta al marcador. I a partir d'aquí els jugadors han fet un esforç extraordinari mental, han tirat d'acord i ens hem endut aquesta importantíssima victòria. Un partit que ha combinat moments de molt bon joc, de cor i cap, i moments de cor, com és el tram final de partit, on hem sabut patir en defensa i patir en atac.
Hola Xavi, felicitats per la victòria, Sonia de la Barça TV.
Gràcies.
Què els dius als jugadors, un cop heu arrencat tan bé i veus que el Madrid es va acostant, quina és la... l'ordre, no?, de l'entrenador, del cos tècnic?
Bueno, l'ordre és no perdre l'ordre, ni en defensa ni en atac. Normalment, quan un equip va de sota cap amunt, genera molta pressió i a l'equip que estava guanyant, i perds una mica la compostura en quant a complir les regles de les coses. Ens ha faltat una miqueta això, també sabem de la qualitat del rival, que és altíssima. Avui l'hem deixat en 65 punts, que crec que té molt de mèrit. Crec que no, és molt difícil baixar-li tant la notació, i crec que té molt de mèrit també haver-los guanyat tres vegades seguides, no? Crec que és per estar molt, molt content amb l'equip i amb els jugadors.
I una segona, parlaves de Pau Ribas, que és el que té exactament, no sé si l'han fet proves.
Demà farem proves. En aquest moment diguem-ne que no som massa optimistes.
Bona nit, Xavi. Damià López de RAC1. Has parlat de moments de bon joc, de gran joc, però el primer quart, el que heu fet, 25 punts i deixar-los a 4, segurament mereixeria altres qualificatius, no? Com ho valores, això, una? I dos, si també valores la reacció de l'equip en moments d'adversitat, quan ells es posen per davant, no? Que el Palau era un funeral, pràcticament. Com ho valores, això, també?
Doncs amb les paraules que tu has dit, pràcticament, no? Ha estat espectacular. Crec que espectacular els primers 17 minuts i el primer quart especialment, i després espectacular la reacció en una situació tan difícil, adversa. Crec que hi ha hagut un moment clau on no trobàvem cap jugador que ens entrés massa en partit. Hi ha hagut un tram del Thomas amb 5 punts consecutius que està clau per tornar a entrar en partit, i un tram de l'Estratos també francament important. Ens ha ajudat molt, i després hem sabut patir en el tram final amb el Dorsey amb 4 faltes, que hem sabut aguantar una miqueta. També és cert que per aquí al mig hem tingut que per poder arribar vius al final hem tingut que rotar per arribar amb l'energia suficient al tram final. Aquí ens ha costat una miqueta aguantar el tirón del partit, però després hem tornat perfectament.
Hola, Xavi, som de bàsquet.
Ho deixarem aquí. Si afegeix alguna cosa més, Xavi Pasqual, que sigui de destacar, ens ho farà saber el Damià López. La seva pregunta era la que ens interessava. I vaig tancant també amb el Raül i amb el Jack. No tant perquè m'expliqueu el que heu viscut avui, que jo crec que poc o molt ha quedat ja dibuixat per la gent que no ho hagi vist, sinó què ens espera a partir d'ara i quin grau de confiança teniu en aquest equip pel tram de temporada importantíssim que se'ns ve a sobre.
Bé, el que ens espera, ras i curt, ho farem amb el Mundet. La setmana que ve, dimecres, 2:45, Baskonia-Barça.
Correcte.
Penúltima jornada, Barça-Bamberg, sí, aquí al Palau, i l'última, Kaunas.
Correcte.
És a dir, al Barça li queden 3 partits. I el Madrid, Mundet, quin és el calendari?
El Madrid...
Dic el Madrid perquè el Madrid ara mateix està empatat amb el Barça, sí, amb 6 victòries.
El Madrid juga la setmana vinent a la pista de l'Olympiacos,
després té una altra sortida, diria que a Vitoria, i acaba a casa amb el Kimki.
És a dir,
rivals directes,
aparentment més complicat el calendari del Madrid que no pas el del Barça.
Toca als dos equips de la part baixa de la classificació, sobretot Brous, sobretot Žalgiris. Brous és un equip que veurem com acaba i quins són els números que han de fer, però vaja, jo insisteixo, depèn d'ell mateix.
Jo, per fer-ho ràpid, Dani, si rebobinem una mica i sí, mirem com estava l'equip fa un mes, que érem més aviat pessimistes pel que feia la classificació pel playoff, jo ara sóc molt optimista, crec que el Barça fins i tot guanyant, sobretot dimecres que ve a Vitoria, pot ser segon. Per tant, creuament de playoff, com deia el Jack, amb factor pista a casa i amb un rival, no sé, que podria ser
Estella
Roja, Panathinaikos, sí. És a dir, amb opcions reals de ser a la Final Four, cosa que fa un mes crec que la gran majoria de l'afició del Barça no s'ho pensava. I un cop ets a la Final Four, evidentment no hi aniràs com a favorit, és molt difícil, però jo després, sobretot el que vaig veure, més que avui, amb el primer quart sí que serveix de referència, però la setmana passada, amb un CSKA que va jugar a full, a tot gas, sobretot al tercer quart, i va ser capaç de guanyar-lo, a tot un CSKA, que és el gran favorit per guanyar l'Eurolliga, jo crec que és un equip que, amb tot l'equip complet, bé, pot guanyar qualsevol, i
pots perdre amb bastants.
El Santi no el veieu, però feia que no amb el cap, com
pots perdre amb bastants.
Potser, el que diu el Jack.
No seria la primera vegada que Xavi Pascual guanya títols amb sense plantilles comptar, inferiors
sense i aquesta ho és, jo crec que aquesta no és una plantilla per guanyar l'Eurolliga, francament, crec que no ho és.
Jo afegiré un últim punt, i és que el Barça ha fet un canvi, el Barça ha fet un clic amb l'arribada de Joey Dorsey. Té ara mateix quatre jugadors que es mantenen constants en l'equip, que són Satoransky i Dolman, líders absoluts, Perperoglu, que és
un
jugador que fa absolutament de tot, i Dorsey, que li dona, no només dona la solidesa que li feia falta al Barça, sinó que ha assegut a Justin Antetomic com a pivot titular d'aquest equip.
Però necessites més,
Ara bé, exacte, la clau és
aquesta. No guanyaràs.
La clau és començar a afegir Arroyo per donar minuts de qualitat en la substitució de Tomas Satoransky, Navarro, com no hi ha pogut ser, que dongui o que faci de Navarro, Pau Ribas, que és el que té, en el joc interior, que Tomic aparegui d'una vegada per totes, en la rotació amb Dolman, entre Bezenkov i Samuels, que també sovint, és una qüestió d'afegir peces. Tens l'estructura, tens la carcassa, a partir d'aquí la rendibilitat d'aquest equip, o l'èxit d'aquest equip, per mi, passa perquè a les peces que no acaben de tirar i que avui han fet que l'equip doncs se n'és avall, apalmin l'equip i ho tirin endavant. Jo hi crec.
De totes maneres, avui, si em permeteu una última idea, al final del partit ha demostrat una qüestió, que per un moment determinat poder a vegades és millor tenir els justos i no més, perquè em sembla que avui els 6 o 7 últims minuts no hi ha hagut canvi, perquè no podia haver cap canvi, perquè ha estat una autèntica bestiesa fer un canvi, si no ho fos per les infaltes de Dorsey, que l'ha fet i no li han pitat.
Jack, també et dic una cosa, seria desitjable una millor versió de Tomic.
Sí, bueno, i el president també, i de Rollo, per
exemple. Seria desitjable moltes coses, aquest Barça de bàsquet, que avui no hem vist, però...
Justeta, i clar, ara han tingut dos, ara ho dèiem, crec que és una setmana de les que poden passar la història al Palau, no? Aquestes dos victòries consecutives, amb el Palau gairebé ple contra el CSKA i el Madrid, però això s'haurà de ratificar també a camp contrari, vull dir, no, amb el cor sol no guanyaràs l'Eurolliga, segurament, tot i que algú ho ha fet,
Aquest equip té molt d'acord, però li falten altres coses que ara mateix no té, i que a saber si abans de la Final Four, si és que hi arriba, les pot acabar assolint. Senyors, el Jack, el Marc Mundet, el Raül Llimós, el Damià López també, a no ser que després vulgui afegir alguna cosa més del que ha dit Xavi Pascual. Gràcies per la feina a tots.
Bona nit.
Un aplaudiment, sisplau, per la gent del bàsquet, que avui ens ha fet gaudir. El Barça de bàsquet juga a RAC1. Dami, està parlant encara, no?, l'entrenador del Barça de bàsquet. Doncs després hi tornarem a la taula. Algú vol fer alguna reflexió més, a banda de la que ha fet el Santi? Expert en bàsquet del Tu diràs, Jordi Grau, alguna... No sé, alguna anàlisi interpretativa sobre...
Mira si m'interessa poc. Arroyo. Mira si en sé poc, que de reull he mirat el primer quart i he pensat, això acabarà 100-16.
Era la projecció.
Sí, i ha anat diferent, no?
Ha anat una mica diferent, sí, però...
Un tio matemàtic.
Al final acaba guanyant el Barça.
Tu et diuen, això va així i tu et tira igual.
Doncs ja està. Per cert, molta
avui
gent...
Avui menjo patates, cada dia menjaré patates.
M'ha agradat, esteu pendents de la música del Tu diràs, han arribat 5 tuits seguits preguntant quina versió... Ja va passar això l'última vegada que la van posar. Quina versió de Losing My Religion hem posat a l'inici del programa? És d'una cantant holandesa que es diu Anouk, que es va fer pseudo-famosa a final dels 90 amb una cançó que es deia Nobody's Wife, després no va fer res més,
I buscant vam trobar fa una temporada o dues aquest Losing My Religion, que posem de tant en tant el... Tu diràs, de seguida...
Sí, nada, nada.
Bueno, i tu parles d'exorcisme de taurons,
no,
parlar de Losing My Religion.
Una salutació a Nuc.
Des de Santi Jiménez Productions. De seguida parlem de qui vols i qui no vols. Compte, perquè acabem de viure un Barça-Madrid europeu. Ves que demà no em caigui un altre.
Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436.
Al Parc Natural del Montseny, restaurant Can Carrau a Campins.
Per gaudir de la millor gastronomia casolana, els seus cargols guisats amb un sabor únic. L'entrecot tendre i gustós, fet a la brasa i amb carbó d'alzina.
Restaurant Can Carrau a Campins, únic en qualitat i preu.
Reserves al 93 847 5003 i a cancarrau.cat.
El teu somriure ens importa. Tu ets la nostra principal preocupació. Per això a l'Hospital Quirón Salut Barcelona hem ampliat les nostres instal·lacions i serveis odontològics amb els millors professionals i amb més cobertura horària. Truca al 93 255 40 25 i informa't de les nostres promocions especials. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Arriba la primavera i WhatsApp s'altera.
Si no tens ni flowers d'anglès, benvingut a l'English Revolution.
Amb flexibilitat total d'horaris, classes reduïdes, professors nadius i un club social on fer-hi amics only in English.
Si tens al·lèrgia a l'anglès, a WhatsApp tenim la vacuna.
A Rambla de Catalunya, amb Aragó i a Via Augusta, amb Montaner. A Sabadell, a les Valls 15 i a Terrassa, Puig Novell 6.
Més informació a whatsapp.es.
Ford Covesa t'ho posa millor que mai.
Aquest mes els tot terreny Ford Kuga i EcoSport amb un descompte de fins a un 25%.
I en turismes Ford Fiesta, Focus i C-Max amb un descompte de fins a un 30%.
Només queden 300 unitats.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
I Covesa Terrassa.
Recorda, si vols un Ford, pensa en Covesa.
Neix una nova classe d'home. Neix la nova revista H. Hombre de Vanguardia. Art, cultura, moda, gastronomia, entrevistes, motor, viatges. Inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. H. Hombre de Vanguardia. Ara al teu quiosc per 3 euros.
Lord William, me contratasteis para un año entero.
Una de les novel·les més llegides del món.
Quiero un hogar, Tom.
No puedes dejarle aquí.
Es mereixia una de les sèries més aplaudides dels últims anys.
Se hace creer que va a haber una nueva iglesia.
Alojadnos y alimentadnos y renunciaré a mi sueldo.
Y esta es su voluntad.
Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Molt aviat, gran estrena a 8 TV.
RAC 1. A RAC 1 tenim un programa en què despullem els convidats.
McLari.
Porto roba interior nova.
Ja veureu que despullat perdo.
De moment estàs aixecant aquí al Twitter unes passions. Una polseguera, que si tanga, que si de leopard.
Tu tens calor?
No sé, jo bastant entre unes calors.
Donem-se temps també.
Un espai per conèixer les persones.
Has de mostrar-te com ets. Les teves virtuts i defectes, però sobretot ser transparent, no?, amb aquest aspecte.
I per endinsar-nos en la seva vida interior.
És l'entrevista més personal que m'han fet de la vida.
Es tracta d'això, de que ens trobem a gust i de parlar com a persones, no com a personatges.
De dilluns a divendres, de 2:45 a 4 de la tarda, tot és possible. Un programa per descobrir i sorprendre't amb Elisenda Camp.
RAC 1.
Tots som... RAC, RAC 1. Tots som 1.
But I don't want you to hide.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter, tudiràsRAC1.
No diré noms, però durant la pausa publicitària un tertulià ha demanat una manta i pantufles perquè està gran i un altre ha declarat: m'agrada la nit, no puc fer-hi més.
I no sóc jo.
Aquests, i no ets tu, i no ets tu. Ja està, deixarem...
Prou pistes.
Ho deixarem aquí.
Ja no fa falta que ho digui, no?
No. Escolteu, parlarem poc del partit d'ahir, no per res, sinó perquè no va ser res de l'altre món, un, i perquè hem de fer el nostre sorteig amb el Xavi Bus.
Ja sorteig, no?
Ja sorteig amb Periscope, t'aviso.
Això ja hem parat abans. A vosaltres us ha consultat abans?
No, es paga part.
Jo he posat la meva objecció.
Ah, jo poso la meva, també.
Val, doncs estudiaré la vostra objecció.
Tu vas parlar també del Periscope l'altre dia.
No, ara en parlaré. Tot Déu ho cobra tot a part aquí, menys nosaltres. No us heu donat compte?
Sí. Estudiaré atentament la vostra objecció durant 5 segons i després faré el que em roti, com faig habitualment. Però per tot això, sí que us vull preguntar ràpidament què us va semblar ahir el Barça-Arsenal, un partit que al final va ser el que va dir Luis Enrique abans de començar la prèvia, abracadabra, perquè és un gol de cadascun dels membres del Trident i poca cosa més, no va ser una gran exhibició futbolística tampoc.
Jo crec que es va decidir en el partit d'anada l'eliminatòria i que l'anada va condicionar molt la tornada, sobretot el joc del Barça. Jo crec que es notava molt, veient el partit, que el Barça sentia que l'eliminatòria estava guanyada i per això jo crec que ja va haver moments que no estava concentrat o pendent de tot el que succeïa al camp com en altres ocasions. Jo vaig veure un partit molt, molt britànic, molt d'intercanvi de cops, i va haver un moment que donava la sensació que potser massa i que el Barça no va governar el partit i va haver certs moments de patiment, però de seguida que l'equip va detectar aquests certs moments de patiment, va reaccionar i aquesta sensació que dona el Barça de que quan detecta perill l'elimina immediatament a partir dels tres davanters que té davant. El global de l'eliminatòria és un 5-1. Jo crec que el Barça ara mateix és un equip que potser les puntes de bon joc no són allò brutals, però la fiabilitat és inqüestionable i és un equip amb moltes que té moltes maneres de jugar, és un equip ara mateix, per mi, el favorit per guanyar aquesta Champions.
Sí, bastant d'acord amb tot. És molt difícil explicar un partit que a mi no em va semblar brillant del Barça ni a l'anada ni a la tornada i que acabi guanyant una eliminatòria 5-1 contra, crec que, un Arsenal molt decent.
Pel que és l'Arsenal?
En les dues versions.
És el millor que ha fet.
Segurament és el millor que ha fet l'Arsenal, sí. Jugant contra el Barça i ha acabat perdent 5-1. Hi ha qüestions tan clares que són com la de dir, vale, el Barça no domina el partit, no domina el ritme, es deixa caure amb una anada i tornada, però és que clar, és que el Barça té tants registres que et pots jugar a l'anada i tornada. I ja pots fer el que vulguis, que el Trident és tan, tan predictible com indescifrable. Indescifrable perquè no saps mai per on et sortiran, i predictible perquè saps que t'acabarà fotent un cada un. O sigui, quan el Neymar i el Suárez havien marcat, sabies que el tercer seria el Messi, i és igual quan arribés, vull dir, en això deies, falta un, el fotrà el Messi. Navegar en els partits sense aquesta sensació de superioritat que certament que la pot tenir, perquè realment quan va anar al Bernabéu va ser superioritat del minut 0 al 90. I no va deixar tocar la pilota al rival en cap moment. Aquí, em sembla que avui, mirant les estadístiques del partit, l'Arsenal va arribar a xutar-li 20 vegades al Barça, que és una brutalitat. Algunes amb perill, altres sense perill, però les arribades de l'Arsenal van ser 20 arribades a l'àrea, que és una qüestió que normalment el Barça no concedeix mai. Potser és per el que deia el Joanjo, perquè venien amb un 0-2.
No hi havia Piqué, també s'ha de...
Sí, no, però les arribades no són coses de Piqué.
Ja,
és una cosa que ajuda, però tampoc és una... El Barça va dir, bueno, si volem jugar així, pues juguem així, i és un divertimento perquè diu, vols jugar aquest estil? Pues guanyaré igual. Vols jugar d'una altra manera? Guanyaré igual. Jo crec que aquí va sortir guanyant els espectadors que van anar al camp i van desafiar la pluja i el dia aquest tempestuós que feia, i van veure un partit molt entretingut, perquè crec que fins i tot l'Arsenal ja no sap què ha de fer per guanyar el Barça, eh? Vull dir, ja que s'ho facin mirar.
Carregar-se a Wenger i...
No, és que ja no sé si Wenger... És que em sembla que ahir a l'Arsenal, amb el que tenia, va fer un plantejament valent, una alineació que li va sortir prou bé, i ni així, tu.
Jordi, com ho vas veure?
A veure, a mi, per mi el millor del Barça avui en dia és aquesta sensació que transmet l'equip, i jo crec que ell mateix sent, de superioritat, d'autoconfiança en una superioritat brutal. És a dir, malgrat el 0-2, jo crec que l'equip és conscient de que per viure tranquil en el partit de tornada d'ahir li és important marcar un gol. I s'hi posa i el marca amb la pressió que li dona Suárez i amb la finalització que té Neymar. Però, malgrat això, jo crec que l'equip ahir comet o cau en errors bàsics, i jo crec que Luis Enrique i el mateix equip se n'adona. Un equip super estirat, això, malgrat vulguis jugar d'una manera o d'una altra, encara que vulguis jugar a córrer o vulguis tenir el control, un equip no pot viure tranquil estirat amb 60 metres del seu punta al seu defensa. Això, saps que a la llarga, juguis contra un bon equip o juguis contra un mal equip, t'acabarà portant problemes. Jo entenc que l'equip viu còmode en el fet de que Rakitic i Iniesta ja no pensin pràcticament ni en l'elaboració, sinó que d'una puntada llarga, això va passar per exemple a l'Emirates, sàpiguin que allò pot acabar en un gol, perquè els tres de davant són suficientment autosuficients per ells mateixos fabricar-se un gol. Jo crec que en futbol i en qualsevol altre esport, per ser molt superior i per encara que tinguis un estil molt marcat, jo crec que el control, el domini del joc, jo crec que és molt important. I el Barça hi ha molts moments que no controla el joc, que no... Jo crec que passa tot molt per Messi, eh? Quan ell decideix en un partit, pel que sigui, que ja no té més ganes de córrer i que vol un punt de pausa, penso per exemple en el partit contra l'Atlètic de Madrid, on el Barça comença perdent i remonta, i semblava que era un va, anem a fer el tercer perquè així ho matarem. Aquell dia Messi va decidir que no, que n'hi havia prou i que era més important conservar el 2-1, i el Barça va portar el partit al control, no el va portar en aquell descontrol, per exemple, d'ahir. Però els dies que Messi està amb ganes especials de córrer, allò és una mena d'orgia d'anar i venir i absolutament incontrolable. Jo estic d'acord en que per l'espectador és fabulós, perquè en cada pilota que el Barça recupera saps que allò acabarà en una ocasió de gol. Però insisteixo, a mi em sembla que en futbol i en qualsevol esport en especial, tenir el domini del joc per mi és important.
El fet de no tenir-lo al partit d'ahir potser et convida a pensar que si fas el mateix partit contra un altre rival ho passaràs malament, però a la vegada penses que contra un altre rival tampoc faries aquest partit.
No, perquè el Barça ha necessitat fer un altre partit. Mira, el dia que deia el Jordi, el dia del Bernabéu, jo crec que és el cas més clar. El dia del Bernabéu, el Barça, primer centre, es queda la pilota i el Madrid no la veu i no juga esbojarrat a cap moment, ni jo crec que contra el Madrid ho farien. Crec que bé, per una part... molt mediatitzat pel 0-2 de... És més, el partit de l'Emirates,
el Barça té la possessió de la pilota claríssimament i domina el partit,
i és veritat que hi ha un moment en què l'Arsenal, perquè abans del partit d'ahir vaig tornar a veure el partit de l'Arsenal i em va semblar que el 0-2 és un resultat just, però que podia haver canviat molt. O sigui, hi ha uns moments que l'Arsenal no recordava tant que haguessin arribat tantes vegades a l'Arsenal, eh?
Després passarem al micròfon i ens donareu respostes més concretes, però pregunto així, amb un sí o amb un no. Voldríeu al Madrid al sorteig de demà, sí o no?
Sí!
No,
divisió d'opinions, però molts sís, eh? Més dels que m'esperava.
Més que fa 5 anys. Si tu preguntes això, fa
5 anys... No, i la gent surt corrent.
No,
surt corrent de l'edifici.
I t'emplumen.
Sí, surt corrent de l'edifici. Ho farem com sempre, que és... No em digueu encara, Joan, Jo, Santi, Jordi, clarament qui voleu i qui no voleu, sinó aneu-me analitzant els equips a mesura que el Costa us els vagi posant al damunt de la taula. Costa, qui vols i qui no vols?
Mira, el bombo de demà n'hi ha 8 i començarem pel que ens toca més de prop, bàsicament perquè tenim declaracions fresques i congelades. Les congelades són les de Luis Enrique d'ahir, en el sentit aquest, qui volia, i en aquest cas qui no volia el sorteig de demà.
El único que no quiero que me toque es el Barça. Y ese me parece que no me va a tocar, o sea que en ese sentido estoy tranquilo.
T'imagines que surt la bola i surt el Barça? Home.
Amb la UEFA tot és possible, eh?
Podria ser.
És més, i fins i tot Luis Enrique podria donar dues rodes de premsa.
Clar, la d'entrenador local, sí,
i l'entrenador visitant.
I l'anada i la tornada seria el Camp Nou, no? Llavors el factor camp aquí...
No, és complicat.
Penseu que demà no hi és Infantino i que potser assistim a una nova etapa dels sortejos. Demà el que conduirà el sorteig és Giorgio Marchetti.
Al Costa el veieu així amb desgana i tal, perquè d'aquí 4 hores ha d'agafar un avió. O sigui, ha d'anar a l'aeroport...
Has d'anar, veure Marchetti i a Pedro Pinto remenant les boles i després tornar.
Sí, sí, el sorteig dura exactament 7 minuts.
Però el de l'Europa League després, home.
Sí, ens interessa moltíssim
l'Europa League. Per un sorteig de 7 minuts agafes un avió a les 5 del matí?
La casa és gran, La casa és gran.
No, la casa sí, el problema és el Costa, que no...
És un periscope.
A l'aeroport, és un periscop a l'aeroport.
No és mai, que passa que aquella hora no crec que miri gaire gent. També ha parlat d'aquest sorteig, avui Leo Messi ho ha fet una mica en la mateixa línia que ho feia ahir Luis Enrique, la preocupació relativa que té el Barça amb el sorteig de demà.
Bueno, como siempre decimos y en la realidad, ¿no? Venga, cual venga, lo vamos a aceptar. A esta altura no hay rival para elegir, los que están son los mejores y sea cual sea el rival va a ser complicadísimo, así que esperaremos y toque el que toque va a estar bien.
Escoltat això...
Tu li preguntes ara a Messi quins són els equips i igual et diu...
No, home, et diu l'any de fundació i tot.
El Madrid, l'Atlético, el PSG i diu...
El de Guardiola, qual és el de Guardiola?
I...
Bueno, però ja està pel que està per guanyar-los.
Està preocupadíssim, que su casa està.
No està per estudiar-los.
Per ordre de major a menor dificultat, evidentment, segons el meu modest criteri, he endreçat que l'equip a evitar, sense cap mena de dubtes, el Bayern de Múnich. L'equip de Guardiola ve de superar agònicament la Juventus, una eliminatòria de la que, en principi, cal pensar que surt reforçat moralment. La diferència amb el duel de la temporada passada és que aleshores el Bayern hi va arribar molt debilitat en la part ofensiva. Recordem que ni Robben ni Ribéry no van poder jugar. I ara, en canvi, té un arsenal ofensiu reforçat pels fitxatges d'aquesta temporada, per Douglas Costa i per Coman, més la incorporació al mig del camp d'Arturo Vidal, que fa uns dies reconeixia que ha tardat, s'ho ha pres amb calma, però que ja se sent absolutament adaptat al Bayern i al seu estil de joc. En canvi, al darrere estan molt tocats, ahir ho comentàvem amb l'Isaac Lluc, perquè ara mateix no tenen centrals. Batstuber està lesionat pel que queda temporada, Boateng en principi ho té difícil per arribar a aquesta eliminatòria i Javi Martínez ens explicava ahir l'Isaac Lluc que està a punt de tornar als entrenaments i podria ser, caldria veure en quina forma, que sí que arribés a l'eliminatòria de quarts de final. Benatia no el compto perquè Guardiola se'l va pentinar al descans i el més probable és que no el tornem a veure mai més amb la samarreta del Bayern.
És categòric, eh?
No, és infame.
Això és el que ell voldria fer, no? El que no sé si ho farà
guanyar. Per saber... Per saber com...
De maledicció gitana,
L'expulsaran de Baviera.
Per saber com veuen el sorteig a Múnich, n'hem parlat precisament amb el nostre col·laborador a la zona, l'Isaac Lluc.
Home, el Barça és el gran rival. És el gran rival esportiu. Tothom és conscient del potencial de Leo Messi, de Neymar i de Luis Suárez. No és cap secret, pel que veig a foros d'internet i per el que van escampant alguns mitjans de comunicació, doncs el Barça no seria la millor opció la que triarien anant al sorteig. Veig també que hi ha molts que es decanten per una eliminatòria alemanya, amb el Wolfsburg. Això fa mandra, per exemple, a jugadors com el Philipp Lahm, però és una opció a tenir en compte en quant que ja es coneixen els rivals i que saps que en principi el Bayern és molt favorit davant el Wolfsburg, no?
El segon equip en ordre de dificultat, des del meu punt de vista, no parlo de potencial, sinó de competitivitat, és l'Atlètic de Madrid. Els matalassers, i això és una estadística contundent, compten per derrotes els 6 enfrontaments amb el Barça de Luis Enrique, però l'altre dia contra el PSV va quedar clar que són un equip feliç quan no han de tenir la pilota. Sens dubte, el seu gran valor és el rendiment defensiu, l'equip menys golejat amb diferència de la Lliga Espanyola, i en canvi la temporada ha anat demostrant, i no resolt, que el taló d'Aquiles Matalassé és la falta de golejadors fora de la inspiració d'Antoine Griezmann. N'hem parlat amb Miguel Martín Talavera, el reporter de Radio Marca, que cobreix el dia a dia de l'Atlètic de Madrid.
Yo creo que se cree que se puede competir con cualquiera, pero puestos a elegir Wolfsburgo, quizá Benfica, aunque ya se han enfrentado con ellos en la fase de grupos, también podría ser un buen rival. E incluso equipos como el City o con el Paris Saint-Germain no se ven con malos ojos. Lo que no se quiere ver, por lo menos en esta ronda, es cualquiera de los dos equipos españoles, o Madrid y Barça. Y dentro de ellos dos, al que no se quiere ver seguro, es al Barça, porque se entiende que se puede competir mejor contra el equipo de Luis Enrique a un solo partido, si fuera en la final, que a una eliminatoria a doble partido. Por lo tanto, yo creo que cualquiera que no sea los equipos españoles, que sean Madrid o Barça, sería un buen sorteo a priori para el Atlético de Madrid, y todo lo que no fuera el Barça sería el sorteo más o menos aceptable.
No sé jo si li cau al Bayern, estaran molt contents a Madrid, però entenc aquest punt de vista de voler evitar principalment els rivals de la Lliga Espanyola. Fins aquí esteu d'acord amb l'ordre del Costa, Joan, Jussanti, Jordi? Esteu d'acord en que el rival a evitar és el Bayern primer, i després, no el millor necessàriament en qualitat, però sí el més difícil podria ser l'Atlético, o no? O no compartiu?
Jo és que poso al mateix nivell de dificultat el Bayern, l'Atlético, el PSG i el Real Madrid.
Iguals, eh?
Sí, sí, sí. El City per sota i el Benfica i el Wolfsburgo més a baix. Però els altres quatre, per les baixes precisament del Bayern, i perquè no veig un Bayern com el de la primera temporada al principi, que sí que tenia una pinta d'enlluernar. Jo aquest Bayern el veig més terrenal, més fràgil, i ahir jo vaig veure un Bayern que va jugar molt bé a la recta final del partit, però que podia haver perdut perfectament l'eliminatòria. I a més, la fragilitat aquesta en defensa, clar, les juntes a l'àrea d'influència del trident i el còctel no és massa... no avança bones notícies pel Bayern. El Madrid, sé que tothom dirà que està fet que és un desordre, que és un caos, però la Champions és el seu gran l'única esperança que tenen aquesta temporada, i jo crec que més enllà de que tinguin moltes dificultats per armar un equip, tenen jugadors com per fer un disgust, i l'Atlético i el PSG, després del que va fer contra el Chelsea, que va ser una eliminatòria que a mi em va agradar molt, crec que estan a la mateixa alçada, la veritat.
Senyint-nos els dos que hem escoltat, Bayern i Atlético, són els dos més difícils pel Barça, tu creus, Santi?
No, el Bayern, per descomptat, em sembla que és el rival més complicat, perquè a més ve de la temporada passada amb una revenja i ve d'una remuntada heroica que això sempre et dona, i que 90 minuts a l'Allianz són molt llargs i no acaben mai. L'Atlético no li tinc cap. No. A més, em sembla que més és un equip que no proposa res, que el tenim supervalorat. Tira molt bé els penaltis, això sí, se'ls ha de dir, que és una cosa que jo l'altre dia estava veient al PSV Atlético i vaig dir, collons,
no, si
cap d'aquests tronxos seria titular ni suplent al Barça, i tots foten els penaltis a la primera, hòstia, vull dir, collons, no ha de ser tan difícil.
Aquest còctel tampoc anunciaria bones notícies pel Barça.
No, el record que tinc del...
Han perdut a Godín fa 5 setmanes,
això és
que això és fonamental, sí, l'has de tenir millor. I l'equip que menys por em fa del món amb una final és l'Atlético de Madrid, perquè al minut 93 són capaços de fotre's dos gols en pròpia porta. És l'equip més desgraciat del món.
El Pupas.
Sí, sí, és l'equip que jugaria amb el juvenil contra
ells. M'agrada que et carreguis una mica de sobre. Potser t'has passat.
No, m'agrada. L'Atlético de Madrid arriba a una final guanyant i comença el minut 85 i la tremolor fa caure San Siro.
L'últim record que tens, que és que ens van eliminar de la Champions.
No. Aquesta temporada, el Barça-Atlético de Madrid, abans de l'expulsió i després de l'expulsió del lateral de la brasileña,
el Felipe Luis,
a mi em va agradar l'Atlético.
Sí, no, molt bé.
A mi em va agradar. Després té gent, està fent una renovació de l'Atlético que jo em pensava que els costaria més la transició, perquè està incluint a molta gent jove, i jo no noto que clar que no m'agrada la proposta, però com a equip em sembla un equip granític
molt més seriós que el Madrid d'aquí a Lima, però a mi em sembla que no és pa, sí, prefereix, sí, em fa més por el Bayern que l'Atlético.
Vull sentir el Jordi, primer si vas poder veure el Bayern, que òbviament en directe no, m'imagino per raons òbvies, però no sé si després l'has pogut veure i què et va semblar, i si l'Atlético estàs més amb el Santi o amb el Joan Joel Costa.
Totalment amb el Santi, jo l'Atlético el posaria a la part baixa en quant a potencial. Jo no els vull ni veure, perquè és que quarts de final de la Champions contra l'Atlético, a mi ho sento molt, però no em sembla ni Champions ni Copa d'Europa.
No, té glamour.
Igualment,
totalment d'acord.
No sembla ni que estiguis jugant la Lliga de
Campions. Jugar contra un equip estranger.
Escolta, amb 210 minuts no li ha fotut un gol al PSV Eindhoven amb 210 minuts. La seva estrella es diu Griezmann, que em sembla un jugadoret, hores d'ara. De veritat t'ho dic. Quantes vegades ha rematat amb 210 minuts contra el PSV? Antoine Griezmann, la figura. Allà viu...
Això ens ho acabarem menjant. És que ho estic veient.
Això és molt curiós.
Perdona.
Això és el que ens acabarem menjant.
Griezmann, perdona, és millor davant dels que no juguen a Barça.
Perdona una cosa. L'altre dia fa més amb mitja horeta Torres que Griezmann. Sento dir-ho. I qui, els que van veure el partit, amb això, estarem d'acord.
No,
el Niño Torres. No, t'estic dient, mira si em sembla dolent Griezmann. Això és el que t'estic dient.
A mi em sembla que tenen un porteràs, tenen un sistema defensiu molt bo, però... el megàfon de l'Atlètic de Madrid, que és similar al del Real Madrid. Sembla que l'Atlético de Madrid sigui un equip que ha guanyat les últimes 6 copes d'Europa per com juga, i les últimes 8 lligues, i que hagi arribat a les últimes 8 finals de copa.
Una mica li aguanta una mica el ritme al Barça.
El rati potencial el rendiment és per bastant. Mi és el millor equip d'Europa. Sí. Del que tenen i el que aconsegueixen, hòstia, un fotem.
A mi em sembla que és un equip a tenir molt en compte, però em sembla que està super hipervalorat.
És l'únic que li està aguantant el ritme al Barça a distància, sí. Per sobre del Real Madrid, alguna cosa fan bé aquesta gent.
Sí, no et dic que no.
Sí, aviam, i estic totalment amb el Jordi. Clar, compara el seu potencial, la plantilla que té, amb el que fa aquest tio.
Saps el que s'ha gastat aquest tio?
És igual.
Si no és el Barça i el Madrid,
deixa't
però no és el Rayo Vallecano.
L'estrella aquesta temporada ja l'han facturat, la Xina. El seu fitxatge franquícia d'aquest any.
Que no ens agradi a la manera de jugar o la proposta, etc, no vol dir que no sigui un equip absolutament...
Jo crec que fa
absolutament...
riure que el Barça tingui por d'un equip que amb 210 minuts
no
li ha fet ocasió... L'has posat a la banda alta, si no li tens por, no posis a la banda alta, posa a la banda baixa.
És que per mi, amb els altres, no hi ha ni eliminatòria.
Tu creus que amb el PSG no hi ha eliminatòria?
Tu creus que és millor l'Atlético que el Paris Saint-Germain?
A mi
em sembla
que el PSG...
L'Atlético agafa el Manchester City i ja et dic jo que el Manchester City no li aguanta els dos partits.
Estàs despedido, otra vez.
Us diré més, ara mateix m'agradaria que
Atlético City.
L'Atlètic de Madrid.
A mi també m'agradaria.
I m'aposto els diners que no tinc per l'Atlètic de Madrid.
No, però jo crec que el City i l'Atlètic, és que el City jo el poso...
Ha sigut incapaç de fer-li cap gol amb 210 minuts al PSV Eindhoven, que deu ser una cosa, no sé, deu ser l'hòstia. Tira molt bé els penaltis, també, i té un porter que no pareu ni un tampoc, però es veu que repassarà el
City. A l'historial del City, com el tenim? El tenim fresc a la memòria o què?
El City
és la primera vegada a la seva història que arriba a quarts de final.
Jo no parlo del City. A mi em sembla que el PSG és un... tal com està, em sembla que és un equip bastant més perillós que l'Atlético de Madrid.
Ara anirem descobrint el que pensa el Costa, perquè anirem avançant en el grau de dificultat, en aquest cas baixant el nivell de dificultat dels possibles rivals del Barça. El Costa ha situat primer el Bayern, després l'Atlético de Madrid, molt de debat a la taula, no me l'esperava, però m'ha divertit. Hi ha qui pensa que Griezmann
només, que ara m'ha vingut al cap, i si no m'ho faig a dins, perdona'm, l'eliminatòria de l'any passat contra el Real Madrid de Champions. De l'Atlètic de Madrid.
Ridícula.
Perdona, la guanya el Chicharito Hernández.
I fa dos anys amb el Tata
el Chicharito Hernández.
Fa quatre dies va guanyar el Bernabéu.
Perdona, hem hagut d'anar...
L'Atlético de Madrid fa quatre dies va guanyar el Bernabéu.
I a les Palmes ara repassa el Madrid. És que em sembla que és referència...
Et dono la volta.
Què us ha passat?
El Chicharito Hernández.
És que no vull que es quedi... És l'últim equip que vull que toqui demà. Per tot el que ens menjarem.
Joanjo,
és
un equip que des que ha perdut Diego Costa ha anat a una decadència brutal. No ens enganyem.
Et dono una volta a l'argument del City. Tu tens clar que si toca Atlético de Madrid Real Madrid, per molt mugre
que sigui. Tots ho tenim claríssim, què passarà? Ho tenim claríssim, què passarà?
Claríssim i amb la xorra.
El Chicharito Hernández va eliminar l'Atlètic de Madrid.
Els elimina Borja Mayoral.
El Pasolet.
Tira'm el periscop, tu, tira.
Si esteu escoltant el podcast, tireu enrere. 11:58 és el moment de la frase.
Borja Mayoral i Lucas Vázquez.
Avancem. Per favor.
Primer Bayern, després Atlètic.
Un dijous haurem d'emetre aquest tros de tertúlia perquè algú, dos a dos, surt molt retratat. Per fer contenta la part de la taula dissident, el segon rival per potencial, per mi el tercer en perill és el PSG, d'una plantilla amb Ibra, amb Lucas Moura, amb Berratti, amb Matuidi, amb Thiago Silva, on, per exemple, un gran golejador com Cavani és suplent, doncs evidentment s'ha de considerar que és una plantilla de luxe. Comparat amb la temporada passada, per mi l'arribada de Di Maria, que aquí, a diferència del United, sí, ha encaixat, evidentment els dona un salt de qualitat. No sé qui parlava de l'eliminatòria contra el Chelsea, si el Atlètic de Madrid us sembla una broma, el Chelsea no sé què us deu semblar, però en tot cas... Com era la referència per veure que el PSG era l'hòstia, doncs...
El
PSG em sembla més broma, eh?
Bé, que els francesos són capaços de jugar molt bé a futbol a estones, de fet, ahir ja ho comentava, per mi al mig del camp del PSG és espectacular.
Berratti,
amb Mota, amb Berratti i amb Matuidi, és la millor línia, segurament és la que menys noms té i la millor línia. Dit això, a mi em sembla que és un equip que no és sòlid, que té estones que juga molt bé a futbol i estones que el pots atropellar. I amb el Chelsea també va passar això, és a dir, en el moment, hi ha un moment de l'eliminatòria en què Diego Costa sol, i Diego Costa com està a punt de complicar-los l'eliminatòria. Escoltem a Lionel Dangomó, que és el corresponsal de l'equip a Barcelona.
Yo creo que a los que no quieren ver son los del Barça. Y en un segundo plano, quizás los de Guardiola en Múnich, que han dado una impresión bastante fuerte el miércoles contra la Juve. Pero creo que el equipo que no quieren jugar es el Barça. No solo porque parece, bueno, intocable ahora, pero también porque los jugaron los dos años anteriores y, bueno, sería un poco la repetición de lo que han ya jugado en temporadas anteriores.
El PSG, ens el creiem o no ens el creiem? És l'any que ha canviat de veritat, que ha fet una passa endavant i ha fet un salt de qualitat, o encara és aquest equip feble i que no t'acaba de convèncer, que deia el Costa?
Jo crec que cada any està millor. El que passa que no sé si li arribarà com per ser més valent del que ha sigut quan s'ha enfrontat amb el Barça. Parlo, o sigui, que si li toqués amb el Barça. Crec que el poder d'intimidació del Barça respecte al PSG els hi ha pogut més que les seves pròpies creences fer amb ells mateixos. Jo crec que l'any que el PSG cau eliminat amb Messi sortint coix per decidir l'eliminatòria, és un equip que si hagués cregut a mi mateix podria haver eliminat el Barça. Però,
mai ho tindrà més a prop.
En canvi, jo crec que en aquest aspecte més psicològic, si vols, jo crec que va creixent, i amb qualitat va creixent, i a més té un jugador desequilibrant a afegir, que és Di Maria. A mi em sembla un equip al nivell de ara mateix. El Bayern per mi té més potencial, però com a equip jo no el veig tan fort com es diu el Bayern. Jo
estic d'acord amb tu, i ho vam dir l'any passat.
Sí. És veritat que sempre el poder de Guardiola té com una mena de
seducció.
Sí, exacte, però jo ahir veient el Bayern és que es va salvar de miracle.
Se li pot fer molt de mal al Bayern.
Sí, sí, jo crec que sí, però i el PSG, és veritat que el Chelsea no seria el millor Chelsea de la història, però vaig veure un PSG molt més convençut del que fa, i li falta, clar, li falten títols a nivell, no té Champions, no té aquell plus que et dona a competir amb més seguretat amb tu mateix, però jo crec que a la que toqui el clic, i crec que està cada cop més a prop d'aquest clic, jo crec que és un equip que es dominarà o es mantindrà l'elit del futbol europeu els pròxims anys, segur.
Farà el clic o no farà el clic?
Li falten pebrots al Paris Saint-Germain. A mi em sembla que és l'equip, després del Barça, amb més talent. Sí, després del Barça per mi és el gran favorit, crec que...
Més que el Bayern, eh?
Sí, per mi sí, sí. Però li falta nous. O sigui, jo crec que a més té un camp que tampoc apreta tant com l'Allianz, que això sí que apreta més.
Li falta mística.
Li falta mística, La prova que li falta mística és que la fase prèvia van jugar contra el Madrid, li van fotre dos repassos.
Va ser espectacular.
I no van guanyar cap partit.
Que falla Cavani encara
la veig. Li van pagar dos repassos al Madrid. Li van pagar dos repassos. Sí, per això em falta aquest instint de tenir... De ser més assassí, de tenir més mala llet. És un equip sense mala llet. L'única mala llet la té Ibrahimovic.
La Natalia Arroyo ahir deia que el PSG és com el seu entrenador. I crec que la va clar.
Segurament, sí, sí. Un tio així...
Que sí, però no.
Elegant.
Molt elegant, tecno, sí, però a l'hora de la realitat...
Li falta un punt de mala llet. I li falta mística, li falta el camp que apreti més, li falta tot això. I és un camp amb llotges, que va a Beckham, i que va no sé què, i restaurants, i
bueno, París, perquè té un punt d'artificial, perquè té un punt d'artificial, perquè ha sigut concebut des dels diners, exclusivament.
I això et falta, i això et falta. I amb el Madrid, jo crec que es va veure. El Madrid, que no tenia res, però el Madrid té molt més pebrots que l'únic que li queda, gairebé, i ni això. I va demostrar... Sí, els van guanyar amb un gol de Nacho. I ja no et dic
res més. Què més vols? No hace falta decir
nada más.
Jordi, te'l creus o no?
Sí, per mi ja era un dels candidats l'any passat, però aquí, amb el que passarà demà, hi ha un punt de sort. I el PSG es va creuar amb el Barça l'any passat. I clar, va caure com va caure perquè es va trobar el campió pel camí. En funció del sorteig que tingui demà, direm, el PSG s'ha tornat a quedar amb quarts. Si li torna a tocar el Barça, segurament es quedarà amb quarts. Si li toca el Forsberg o el Benfica, igual aquest any es col·locarà...